Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el Punt ORG. Molts són els que estan disposats a viatjar en un carro daurat, però no tots estan disposats a construir-lo. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Estiguis al bàndol que estiguis, una cosa és clara. Un món millor no depèn de que el sistema financer sigui ètic, de que les lleis siguin justes, de que la riquesa estigui ben repartida, de que s'acabin les guerres o de que la democràcia veritable arribi a tot el món. Un món millor depèn exclusivament de tu. Així que no hi ha excuses. Lleva't cada dia donant les gràcies pel descans, respirant profund abans de sortir del llit com a mínim 3 vegades i agafant aire pel nou dia que comença. Somriu i diu-li a la vida que durant les properes 24 hores donaràs el millor de tu mateix. I fes-ho. Dutxa't pensant que quan ens netegem també netegem de nosaltres tots els pensaments negatius que poguéssim tenir acumulats. Afaita't o maquilla't, segons sigui, pensant que vols oferir la millor part de tu a tots aquells que et creuaràs durant el dia. Surt de casa lluitant menys per tenir i acumular i més per ser. Per ser tal com ets, defugint les aparences i evitant projectar-te sobre els altres d'una manera falsa. Sigues positiu sempre, encara que la vida no sembli somriure't, perquè fins i tot en el més profund caos, la sorpresa pot aparèixer en qualsevol moment. No critiquis ni condemnis. Això fa més grans els defectes de l'altre i contribueix a que et converteixis alhora en una persona molt criticada. A més, fas que aquell a qui condemnes es tanqui en si mateix i es desmoralitzi. Si qui rep la crítica ets tu, però somriu i anota't el comentari com una observació que et pot ajudar a ser molt millor. Així que no la defugis, accepta-la i afronta-la. No vegis els diners com una solució als teus problemes. Veu-los com un mar de prosperitat en el que tu ja estàs envoltat. I no tractis d'acumular-los, al contrari, fes-los circular, perquè no obstrueixin les vies de circulació de la prosperitat universal. No els maleeixis ni maleeixis les persones que tenen molts diners, encara que els guanyin de forma condemnable, perquè si els maleeixes, doncs els diners mai vindran a tu. Pensa que no es gasten, sinó que es comparteixen. Així que cada cop que facis un pagament, beneeix-los i desitja que aquells diners siguin molt útils a la persona que els rebrà. Selecciona també la informació que consumeixes, les notícies, i fes-ho amb responsabilitat. No deixis que les males notícies inundin la teva vida. Envolta't de les persones que et valoren. Així et valoraràs més a tu mateix. I crea. L'ésser humà, si alguna cosa és, aquesta és creador. Fes-ho cada dia, amb noves idees, amb petits dibuixos. Escriu alguna frase. I pensa que, finalment, cada persona actua de la millor manera que sap. Si ho entenem veritablement, obrirem les portes de la tolerància. I quan ens disposem a treballar, pensem que allò no ho fem per guanyar diners, sinó per posar-nos a disposició de la vida. Si aconseguim fer això, els 7.000 milions d'habitants que ja som al planeta, no caldrà canviar el sistema financer, ni les lleis, ni acabar amb les guerres i les injustícies, perquè tot això ja no existirà. Així que posa-t'hi, perquè quan abans ens hi posem tots, abans haurem aconseguit canviar el món.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Així que ànims, que això de canviar el món és senzill, només depèn de nosaltres. Jordi, quan vulgui, sintonia, som-hi. Sí, sí, aquest que posa la sintonia és el senyor que està a les vies de so, el Jordi Carretero, a qui saludem també. Jordi, bona nit. Avui contarem amb la presència de l'Enrique San Juan, de l'Enric Castellà, de la Maria Sierra, del Fede Kufer i de l'Enric Tintoré. Per cert, Enric, avui de què parlarem?
Avui podem parlar de les abraçades.
Ah, carai, molt interessant. Alguna cosa a veure amb el cap de setmana que ve, potser?
Bueno, està relacionat amb la visita d'Amma a Barcelona la setmana que ve, la santa que abraça.
Interessant, la santa que abraça. I a més, amb la plataforma Democràcia Real ja parlarem d'un concepte nou que es diu Democràcia 4.0. Molt a veure amb el que ens dirà també l'Enrique San Juan. Una salutació, això sí, de part de qui us parla. El meu nom, amb molt de gust, ja ho sabeu, Joan Ortiz. Sabeu que som al Punt ORG, el primer programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. El nostre contacte és al facebook.com/.org i també tenim un blog que és .org.org. Si ens voleu ajudar a que aquest món també arrenqui i empenyi des de la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, doncs no només visiteu aquestes pàgines, sinó que ajudeu-nos amb alguna petita donació, encara que sigui de 5, de 10 euros, etc, etc. I el que fem ràpidament és entrar en matèria i escoltar una conversa que teníem fa res, fa 4 dies, amb l'Enrique San Juan, el nostre expert en xarxes, que la fèiem al seu despatx gràcies a les tecnologies d'avui dia ens permeten traslladar l'estudi de Ràdio Estel a qualsevol punt de la geografia mundial. I això és el que parlàvem amb ell.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Enrique San Juan, què tal? Bona nit.
Bona nit.
L'Enrique és el nostre expert en xarxes i canvi social, és a més periodista, expert en tecnologies i a més el director de Community Internet, a community.es, a les 3w.community.es. Enrique, avui què és el que tindríem plantejat?
Mira, l'altre dia estuve, bueno, como cualquier lector de por aquí, de Cataluña, viendo La Contra de la Vanguardia, que es un elemento inspirador en muchas veces y sentidos, en el cual salió una entrevista a la hermana de Mark Zuckerberg. Ella es la jefe de marketing de Facebook y junto con su hermano pues han puesto en marcha esta gran red social que inunda el planeta con cuentas y actividad de las personas.
Una d'elles, facebook.com/.org. Afegiu-vos-hi perquè cada cop comencem a ser més grans, la família del Facebook, del .org, i us convidem a que ens ajudeu a fer-la encara més gran. Perdona, feta la cunya publicitària del Facebook del programa, segueix, Enrique.
Era necessària, i així és. Bien, pues, uno de los conceptos que ella trataba en la entrevista era la del e-gobierno. Y es el que me gustaría tratar hoy aquí, que creo que es un concepto elevado.
Doncs a veure, explica'ns una mica, perquè això del e-government sona a tecnologies i a que democràcia som tots i coses així, és correcte o no?
Sí, efectivamente. La novedad que incorpora el concepto del e-gobierno se basa precisamente en la existencia de las redes sociales, en la actividad de los usuarios, que son millones en todo el mundo. Actualmente recordemos que Facebook tiene 800 millones de usuarios activos y en esa capacidad que tienen de comentar, de argumentar, de valorar, de puntuar y de aglutinarse en movimientos globales que ponderan los cambios y las decisiones de los gobiernos. Es decir, hasta ahora el único instrumento que hemos tenido de democracia que nos ha servido hasta el momento es la de votar cada 4 años, pero a partir de ahí el concepto de los políticos que suben al poder es la de olvidarse luego del pueblo, de las iniciativas y las promesas que cumplieron, mientras que a través de mecanismos como Facebook, por ejemplo, se podría orquestar una especie de baremo continuo de las decisiones a través del pueblo. Es lo que denominan e-gobierno en el propio Facebook, y ya están trabajando en ello para que el concepto de democracia real sea cada vez una realidad patente.
Mira que m'estàs fent pensar, Enrique, la setmana passada una de les persones convidades, ja no em falla la memòria, no recordo qui era, però sí ens va estar explicant com a través d'una acció a través d'internet, a través d'una acció majoritària, massiva, van inundar de correus no sé quins parlamentaris, però del Congrés espanyol, a l'hora d'aprovar una llei van col·lapsar el govern. Va ser tu que ens ho vas explicar, no?
Seguramente fue la ley Sinde, quizá, en algún momento. Yo no hablé de eso, pero han habido varias iniciativas en el terreno de internet. Una de las más sonadas fue la ley Sinde, que además como tocó muy directamente al sector de las nuevas tecnologías, pues aglutinó una gran movida de apoyo a través de las redes sociales, firmas de emails, y se inundó el Congreso de los Diputados también con firmas en contra en aquel momento de la ley Sinde, que actualmente está vigente, y es una de las acciones que se puede hacer a través de la masa.
Doncs sí, és possible que fos aquesta, no me'n recordo, però potser sí, ara no em ve al cap. Sí que vaig quedar molt amb la idea aquesta de que s'havia col·lapsat el correu, no? Escolta'm, Enrique, de totes maneres, això del e-govern ens sembla encara una mica primigeni, m'imagino que s'ha d'anar madurant més la història o com funciona. Al moment està avançada aquest concepte, s'està duent a pràctica, què és el que ens pots explicar al respecte?
Lo interesante del e-gobierno es que es una idea que ya ha germinado no en cualquier parte del mundo, sino en las mentes de aquellos que crean, generan y potencian Facebook. No tampoco de un grupo aislado o de una agrupación vecinal ni de un grupo de ciudadanos, no. Son precisamente el motor de Facebook el que está contemplando la idea del e-gobierno. Entonces, si muchas veces se compara a Facebook como un país, que si fuera un país sería muchísimo más grande que Estados Unidos, casi tan grande como la India, o sea que tiene un poder fuerte. Además están acuñando una moneda propia de intercambio y de pago para los servicios que se dan dentro, y ahora están concibiendo un nuevo modelo de gobierno mundial, que se llama el e-gobierno. Entonces, ¿cuándo será esto realidad? Realmente no lo sé, pero lo importante es que la semilla del pensamiento que luego generará las aplicaciones, generará el hábito en la gente y seguramente influirá tarde o temprano en la valoración y decisiones de los políticos, ya está siendo trabajada por aquellos que dominan, en este caso, la plataforma, que es Facebook.
A mi la veritat és que em sorprèn, perquè sembla ciència-ficció. Veiem que aquest sistema de democràcia actual que tenim ara no és el millor de tots, que s'ha d'anar millorant, i en canvi estem descobrint la manera de que tota la humanitat estigui simplement unida i que a través d'aquest clic, com dius tu, passin coses i que aquestes coses siguin decisions polítiques que afecten directament sobre cada una de les persones. No ho sé, Enrique, si hi ha alguna cosa més que ens vulguis aportar al respecte sobre això.
En principio, el estar atentos y el, insisto, la primera acción que tenemos que llevar a cabo como ciudadanos es la de formar parte de las redes sociales, que parece que todo el mundo tenga una cuenta de Facebook, pero todavía hay mucha gente en nuestro país que no tiene una cuenta de Facebook. No es obligatorio, pero sí es recomendable, ya que este nuevo tipo de actividades, movimientos y tendencias no las vamos a poder experimentar si no formamos parte de la red. Así que en cierta forma es una publicidad gratuita para la red, pero también es un hecho de que la red está ahí, se están gestando nuevos movimientos, se están ampliando las fronteras, se están creando soluciones que hasta ahora no se podían ni siquiera imaginar porque no existía el fundamento. Ahora el fundamento está ahí, se llama Facebook, que está sobre otro fundamento que es Internet, y tenemos la posibilidad de crear nuevas formas. Así que animo a todos los oyentes que todavía tienen reticencias de entrar en las redes sociales, que las dejen atrás, las reticencias, que no pasa nada, que hay muchas más oportunidades, es mucho más positivo el entrar que no todo lo que se pueda leer alguna vez en la prensa de algún caso que pasó negativo. Insisto, es más la luz que hay dentro que no las oscuridades.
I també la possibilitat de formar part de la família del .org a través de Facebook, que és facebook.com/.org, ha quedat molt clar. Animem, per tant, des d'aquí a totes les persones que ens estiguin escoltant que s'assumin a les xarxes. I, Enrique, la propera serà des de Los Ángeles, no?
Eso sí, así será, porque en este momento, bueno, ya me encuentro casi en viaje hacia Los Ángeles, donde asistiré a un congreso de redes sociales, del cual espero traer muchas noticias interesantes para este programa.
Doncs moltíssimes gràcies, i més endavant, la setmana que ve, o encara que estiguis encara rodant per les Amèriques, et preguntaré per un congrés que sembla que també intervindràs aquí a Barcelona, que té molt a veure amb la capacitat transformadora de la música. Y tú hablarás de las redes sociales y de la música, ¿no?
Efectivamente, será el tercer congreso internacional Las Puertas de la Luz, que estará centrado en el desconocido poder de la música para generar cambios. Y me han encargado que haga una ponencia, con mucho gusto, que se trata sobre música y redes sociales. Cómo está impactando también en la conciencia de la gente el hecho simple, aparente, de escuchar música o de tener facilidad para escuchar música y compartirla a través de las redes sociales.
Gràcies, Enrique San Juan. Bona nit.
Bona nit.
És el director de Community.es i amb ell doncs, cada dilluns parlem una mica de xarxes socials. Avui la govern, que és un tema que recuperarem més endavant amb l'agenda de democràcia real. De moment, gràcies a l'Enrique San Juan, el director de Community.es, i seguim endavant.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
I seguim endavant amb l'espai d'entitats de l'Enric Castellà, que ja el tenim aquí. Enric Castellà, bona nit.
Molt bona nit.
Amb l'Enric Castellà cada dilluns doncs repassem alguna entitat, la donem a conèixer, una entitat nova. I aquesta vegada, Enric, no sé, a quins portes?
Pues mira, avui parlarem d'empresa. Uh-huh. Millor dit, de reempresa.
De reempresa. I
reempresa. Ho farem amb el senyor Oriol Alba, que és consultor de reempresa.
Ah, i que deu ser aquesta persona que tenim
pues
aquí.
Aquí està l'Oriol.
Ah, doncs molt bé. Bona nit, Oriol.
Molt bona nit, Joan i Enric.
Reempresa, tu. Reempresa. Escolta'm, per on comencem? Que li comencem a preguntar que ens presenti l'entitat, no?
I tant que sí, perquè jo crec que és un projecte que val la pena, almenys al final.
Home, si no, no el portaries, Enric.
Home, naturalment. I avui el que procurem és variar, diguéssim, temes de ONGs, entitats que en fi, estan aquí, i crec que pot ser interessant pels nostres oients. Oriol, podem afirmar que ha nascut un nou concepte en el món empresarial, la posada en marxa de reempresa?
Nosaltres, des del punt de vista del nostre país, podem dir que sí, que hem començat o hem instaurat un nou concepte empresarial. El que passa que el que nosaltres és un concepte tan innovador a la resta d'Europa i alguns països com els Estats Units, Austràlia, el Canadà, és un mecanisme que fa com 20 o 15 o 30 anys que utilitzen i que, per tant, per nosaltres sí que és un nou concepte, però pel que és en el món econòmic o empresarial pues no seria tan innovador.
I digue'm, com funciona aquest nou projecte?
Concepte, tu.
O concepte. Doncs, projecte i concepte.
Sí, primer està, bé, està bé.
S'entén.
Està bé.
Sí. Primer de tot, per aclarir el que és la reempresa. La reempresa és la compra o lloguer dels actius i el fons de comerç d'una empresa. És el que tradicionalment hem conegut com la cessió o la transmissió d'un negoci. El que passa que després de realitzar certs estudis a nivell europeu i veient una mica els mecanismes que tenen els altres països, s'ha descobert que si s'estructura tot un servei que faciliti la cessió de negocis que estan en funcionament i que per un motiu o altre veuen que han de tancar i que no tenen continuïtat, doncs si estructurem un mercat o tota una sèrie de serveis i fomentem que hi hagi un marc legal i financer que faciliti la cessió de negocis, doncs obtindrem molts beneficis tant per la societat com la manera de fer negocis en el nostre país, i això influirà en la manera o en la dinamització del teixit empresarial.
Has dit de tancament d'una empresa o mitjana empresa. Aleshores, diguéssim, poses un exemple més gràfic, perquè diguéssim,
perquè ho puguem entendre millor,
sí,
no? En definició,
mateix,
a vegades
sí.
Són conceptes una mica com abstractes.
Ja, ja, té molt bé estructurat.
Clar, perquè ell s'hi dedica, però nosaltres potser...
Lògicament, nosaltres som neòfitos en la matèria, com diria en castellà.
Bueno,
llavors, no, més que res era que es dir que tancar una empresa, però i és el motiu de tancar l'empresa perquè s'ajubila, o bé perquè es té per motius familiars, té que deixar l'empresa, i l'empresa ja està creada en els seus clients i funciona perfectament. O sigui, no té res a veure allò de tancar una empresa per crisis.
Exacte. Una mica la tasca de la reempresa per destructurar aquest mercat és incidir en la manera de fer negocis o en la manera que percebem la manera de fer negocis en el nostre país. I el primer mite que s'ha de tancar o que hem de... que desmuntar és que si algú es ven l'empresa és perquè l'empresa va malament. I vam una mica en aquesta línia de que en el nostre país no hi ha un mercat estructurat, per tant no hi ha un punt de trobada on la gent pugui casar oferta i demanda transparentment i amb una metodologia que acompanyi durant tot el procés. El cas típic, bé l'heu introduït, és la persona que es vol jubilar, que té una edat i els seus fills ja no volen saber res de l'empresa perquè estudien una altra cosa, simplement perquè no volen saber-ne res, i aquesta persona es veu obligada a tancar doncs, perquè s'ha jubilat. Què passa? Mira, nosaltres tenim dades que, per exemple, el 85% de les empreses de nova creació no arriben al cinquè any, no? Mm-hmm. Llavors, la part més difícil en la posada en marxa d'una empresa són aquests 5 primers anys, el que passa que després és molt més fàcil, bueno, dit així llanament, és molt més fàcil que l'empresa segueixi endavant. Què passa? Que arribat en el moment de la jubilació, aquesta persona es veu forçada a tancar l'empresa perquè no hi ha ningú que li pugui donar continuïtat. El que nosaltres oferim és un servei d'assessorament, primer de selecció i captació de gent que es vol vendre el seu negoci, que li diem el cedent, i després el posem en contacte amb la nova figura que estem difonent ara, que és la figura del reemprenedor, que seria un nou emprenedor, però no l'emprenedor que tots coneixem o que concebim de tota la vida, que és aquella persona que té moltes idees, no?, i que té moltes ganes d'executar i sempre està pensant en projectes nous, sinó que és un emprenedor que potser no té aquesta capacitat de creativa, però que té suficients coneixements com per administrar o gestionar un equip o una empresa que ja està en funcionament.
Destaca'ns, per favor, o sigui, quins guanys, diguéssim, representa pel reemprenedor? Què destacaries?
El primer de tot és que té accés a un coneixement d'una persona que porta molt de temps posant en marxa un projecte empresarial i que a través de la metodologia que implementem de reempresa, que seria l'elaboració d'un pla de cessió, que és un pla d'empresa al revés, i la conseqüent elaboració del pla de reempresa. Doncs el pla de cessió, com us dic, és un pla d'empresa al revés, en el qual el cedent detalla tota la informació, tota la trajectòria, tota com està organitzada l'empresa en un document. Document que després li serveix al reemprenedor per fer la seva projecció de futur, el seu pla d'empresa en base a un històric. Amb això els beneficis són bastant fàcils d'identificar. El que vull dir, és que el tenir tot un coneixement, o sigui, el rebre tot un dossier amb tota la informació de l'empresa, a part de poder utilitzar tota la seva posició consolidant el mercat, la seva cartera de clients, el seu entorn bancari, les seves relacions amb els proveïdors, feina que tots els emprenedors saben que costa molt d'aconseguir.
D'engegar, començar.
Exacte. Mm-hmm. Pues, a part de saltar-te tota aquesta primera fase de creació de l'empresa, tu estàs accedint una informació que permet donar-li més coherència i minimitzar el risc del teu projecte empresarial. És a dir, tu quan comences una empresa nova creació, us hem dit que les estadístiques demostren que la majoria no arriba ni al tercer ni al cinquè any, però en canvi si tu compres una empresa en funcionament que l'any passat va facturar 85.000 euros, és molt probable que l'any que ve faci una xifra semblant. A part, quan entres a la propietat, des del dia 1 que tu ets propietari d'aquesta nova empresa, ja tens beneficis i ja hi ha ritme, ja hi ha funcionament.
Escolta'm una cosa, fa més d'un any la posada en marxa d'aquest projecte. Quina acceptació està tenint?
Doncs la veritat és que molt bona. El primer que ens diu la gent és que, ostres, ningú havia pensat això abans. Ningú, com pot ser que no existeixi un punt de trobada per la compra-venta d'empreses? Bueno, l'acceptació és forta i la veritat és que el nombre d'usuaris va creixent i considerablement.
I els països europeus que ja fa temps que han posat en marxa aquest projecte, què tal els hi va?
Doncs la veritat és que tenen molts bons resultats. De fet, a països com França, que per proximitat i per a les característiques del seu teixit empresarial és amb qui més ens podem fixar, la veritat és que allà, per exemple, ja compten les estadístiques de demografia empresarial, compten creació de la nova empresa, mortalitat empresarial i després la reprise, que li diuen que seria la reempresa. Llavors, bueno, tenen molt més assimilat el concepte de que els beneficis i de la reempresa i d'adquirir negocis que ja estan en funcionament, justament per sortir, que voldria fer incidència en això, per sortir d'una situació d'ineficiència econòmica. I, per exemple, a Catalunya tenim unes 608.000 empreses, no arribem, i l'any passat vam acabar amb un saldo negatiu de 12.000. O sigui, van morir 12.000 empreses en contra de les que es van crear. La majoria de negocis que es creen no és el nou Google o el nou Skype o empreses innovadores que no existeixen, sinó és una altra fruiteria, una altra perruqueria, una altra petita empresa de serveis. Doncs tots aquests esforços que hi ha molts emprenedors que estan dedicant a la creació d'una nova empresa, en comptes de dedicar-hi tots aquests esforços a crear un projecte empresarial de zero, amb tots els riscos que això comporta, poden aprofitar la feina d'una persona que ja l'ha fet durant molt de temps i aprofitar doncs, el seu entorn, que més o menys estarà consolidat.
Clar, interessant, de veritat. Oriol, quina és la vostra aposta pel futur?
Doncs la principal aposta, encara estem en una fase de difusió del concepte, de fer que cali en la societat, i el principal, com parlem, que és un concepte bastant innovador en el nostre país, en aquesta primera fase que estem fent actes de difusió per tot el territori català, el principal és això, que el concepte sigui conegut, que la gent relacioni el cedir l'èxit empresarial, que és el nostre lema, la compra-venta de negocis, aquest punt de trobada amb tota una sèrie de serveis relacionats, doncs que correlacioni amb la reempresa.
Dades de contacte.
Doncs ens podeu trobar a la nostra pàgina web, que són les 3W, reempresa.org, el número de telèfon 93 266 74 38, i a la nostra pàgina web veureu totes les xarxes socials a les que estem presents i ens podeu seguir.
Mm-hmm. Oriol, pues, gràcies, sort i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat reempresa.org, el 93 266 74 38. També a tu, Enric Castellà, moltíssimes gràcies. Bona nit i fins a la propera. Gràcies, Oriol. Adéu.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Gràcies, Enric Castellà. Canviem de terç, hem escoltat una mica de música i ho fem, com sempre, amb l'espai que ens crea la Maria Sierra. Oi que sí, Maria? Bona nit.
Hola, Joan, bona nit. Doncs sí, avui portem el tema I tant mateix, d'en Lluís Llach, ja que demà és el dia de Tots Sants, doncs aquest tema parla de la vida, de la mort.
Castanyes i mocadors grans, Maria? Gràcies, l'escoltem.
Tanmateix la gent se'n va per sempre més, deixant un regust amar pels espais de l'ànima. Així aprenem que viure anem morir, i ens corprèn que aquesta llei sigui tan certa. Ai, amor, si per amor pogués fugir d'aquí fins a aquell meu paraís de ribes serenes, tornaria a obrir en plenitud les ales blanques del demà per sempre més, per sempre més en tu. Així doncs buido les maletes per l'adéu, desfaig els pobres cabdells que la terra em lliguen, viuré mirant els ulls que sols a mi, és en ells que puc gaudir del gest de viure. Ai, amor, si per amor pogués tornar a sentir la forta passió i la pell de tantes absències, tornaria a obrir en plenitud les ales blanques del demà per sempre més, per sempre més. Que dic no té sentit si sóc dempeus, però és clar com la llum del mar si remo a la barca. Jo vinc d'un món de gestes i naufragis, i m'agrada si el meu cant commou l'oratge. Ai, amor, si per amor pogués deixar-ho tot, cremant tots els meus ahirs per tornar a renéixer, obriria amb lenta plenitud les ales blanques del demà per sempre més, per sempre més.
.org, Canvi Social i Acció Ciutadana.
Després de sentir aquesta cançó del Lluís Llach que ens porta la Maria Sierra, saludem per parlar d'esports el Fede Kufer. Què tal, Fede? Bona nit.
Molt bona nit.
Fede, i avui explica'm una mica què és el que ens portes.
Doncs avui parlarem de l'esport més popular dels Estats Units, el futbol americà.
Com no podia
ser. Fa 50 anys va néixer a Florida, en Cal Joseph. Sí. De família afroamericana, semblava que la vida d'en Cal estaria predestinada a sobreviure dins de la pobresa familiar i que hauria de treballar en el conreu del tabac, com feia la seva família des de feia anys, en unes condicions laborals molt precàries.
Complicades.
Sí. Però ell tenia des de sempre un esperit de superació molt, molt, molt fort. Gràcies a les seves fites esportives durant l'època de l'institut, va aconseguir una beca per estudiar a la Universitat de Bethune-Cookman, a Florida, i així va practicar un dels esports on més destacava, el futbol americà. Mm-hmm. Va ser la gran estrella de l'equip durant els anys 80 i va destacar per la quantitat de placatges que va aconseguir durant aquesta època, en el seu millor partit.
Bona dada, eh? Destacar pels placatges... Que... No, clar, és futbol americà, digues.
Clar, futbol americà, són els placatges, sí. No? Quan evites que el contrari vagi més enllà, no? Que van sillar-te.
Quan li diu, tu d'aquí no passes.
Ah, exactament. I en el seu millor partit va aconseguir 11 placatges, que és una molt, molt bona marca en el món del futbol americà.
Sí.
Avui en dia és entrenador de futbol americà i des de fa un parell d'anys forma part del Saló de la Fama de l'Esport de l'Institut de Florida, on hi ha esportistes d'èlit com el jugador de l'NBA, el Vince Carter,
uh-huh.
que és un dels jugadors més famosos de la NBA de Florida, no?
Uh-huh.
Segurament hi ha molts oients que es pregunten per què parlem avui de Cal Joseph.
Entre ells jo, eh?
Exacte. Si sembla la vida d'un esportista, és la vida d'un esportista universitari, com hi ha hagut molts, no?
Uh-huh.
Però la veritat és que hi ha un aspecte de la seva vida que no hem esmentat i que realment és molt important per saber per què parlem avui en dia d'ell com un referent al món de l'esport. Ell va néixer amb una sola cama a causa d'una malaltia congènita, però per ell, com hem vist, això no va ser un impediment o un problema a l'hora d'aconseguir els seus somnis.
Caram.
Gràcies al seu esperit de superació va competir com un mes en el món de l'esport i, a més, va ser un referent indiscutible pels esportistes amb discapacitat. És un exemple per tothom de que les fronteres i els impediments que ens trobem a la vida i en el dia a dia es poden superar amb voluntat de sacrifici
mm-hmm.
i que, si un vol, tot és possible.
Caram.
Les fronteres estan per saltar-les i anar més enllà, com va fer Cal Joseph, que va guiar el seu destí cap a on ell volia i desitjava.
Carai, Fede, doncs una història molt maca, atemporal. És cert, però ben maca, i no és que sigui atemporal, sinó és que és per tots els temps. Moltíssimes gràcies, Fede. Bona nit i una abraçada ben gran.
Molt bona nit, una abraçada, Joan.
Bona nit. El Fede Kuffer, que sempre ens està parlant de pau i d'esports, i en aquest cas una història de superació. La veritat és que entranyable, eh? Cal Joseph.
.org, dilluns i dimarts de 8 a 9 del vespre.
Des de ja fa unes setmanes, els amics de Democràcia Real ja venen aquí al programa i aprofiten aquesta finestra de canvi social que és el .org per explicar-nos les seves coses. Ho diríem així. I avui, qui ve a parlar-nos de tot això és la Diana Gálvez. Què tal, Diana? Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta gent venen preparadíssima, eh? Perquè m'han enviat pàgines web amb articles de Democràcia Real, però, o sigui, de links em refereixo, eh? Moltíssims. Que si estan al YouTube, que si estan, he vist que esteu en algun diari llatinoamericà, a part dels diaris d'aquí, doni-do, no?
Sí, està molt bé.
Una bona batalla, no?
Mm-hmm.
Escolta'm, Diana, perquè avui el que voleu parlar és de Democràcia 4.0. Avui, recordeu, al principi del programa, amb l'Enrique San Juan, que és el nostre expert en xarxes, hem parlat del e-govern.
Uh-huh.
I té una mica a veure amb això, eh? No hem parlat de Democràcia 4.0 perquè sabíem que ho havíem de parlar amb vosaltres. Escolta'm, Diana, no sé, explica'm una mica com comença aquesta història, com va començar tot, etcètera, etcètera.
Mira, Democràcia 4.0 és el projecte que actualment s'està treballant des d'Adri, després de la manifestació...
Des d'Adri, eh? Democràcia real, ja. Ho dic perquè nosaltres estem familiaritzats, però igual no tothom.
Està bé. És això, és el projecte, un dels projectes, potser un dels més importants que tenim entre mans després de la manifestació del 15 d'octubre. I llavors, Democràcia 4.0 és el resum d'una idea que suposa traslladar la democràcia directa a la realitat ja, mitjançant un procediment legal existent, que el que...
Digues, digues, explica.
Que el que ve a dir és que nosaltres podem exercir realment la nostra quota de sobirania i fer que la nostra democràcia, que és una democràcia representativa, sigui una democràcia representativa i participativa alhora.
Mm-hmm. Quan dius això de... parles al principi, m'imagino que et refereixes al sistema que tenim muntat en quant a una sèrie de parlamentaris que van al Congrés cada dia i aproven unes lleis o no les aproven, etc. I això m'imagino que el que voleu és que no siguin aquests representants, sinó que siguem nosaltres directament, no? Que ho puguem fer o no?
Sí. Mira, jo crec que per parlar de democràcia 4.0 i entendre el que és democràcia 4.0, ens hem de remetre a una persona, que és un advocat sevillà, de nom Juan Moreno Yagüe, que el que fa l'any 2010, tot i que nosaltres com a Democràcia Real ja no tenim coneixement fins al maig d'enguany, és que ell, exercint l'article... una cosa que ve recollida a l'article 29 de la Constitució espanyola, que és el derecho de petición, ell el que demana és prendre...
partit de les decisions que...
Exacte,
que
prendre part no només cada 4 anys. És a dir, en un sistema on els mitjans de participació ciutadana són molt limitats, ell el que presenta és una iniciativa per poder participar més activament en la presa de decisions i no limitar el poder de la ciutadania.
Queda clar. I escolta'm una cosa, Diana, perquè això com funcionaria? Vosaltres heu muntat aquí una pàgina web, Democràcia 4.0. De fet, ja podem dir-ho, Demo 4, amb un 4 de número, demo4.10.net. demo4.0.net, i aquesta és l'adreça. Com funcionaria? Seria per internet, això?
Sí. Això, clar, és que nosaltres a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, aquesta iniciativa està tenint molt bona acollida. El que passa és que ara s'ha de veure com saltem de la xarxa al carrer, també. Llavors, la gent que visiti la pàgina web, el que trobarà és tota la documentació, tots els fonaments legals, perquè és una petició molt ben fonamentada legalment, trobarà els formularis que s'han de fer arribar o bé directament al Congrés dels Diputats o bé a les subdelegacions del govern provincials, i trobarà notícies, trobarà els vídeos...
Hi ha una cosa que veig per aquí, que és una simulació. De vídeos, la gent de Democràcia Real en té uns quants, els té tots penjats al YouTube, però aquí en aquesta pàgina web el recull. Llavors hi ha un simulador. Què és això del simulador? Així, encara que sigui sobre la pantalla, ens pots explicar com funciona,
sí,
no?
Sí, és molt fàcil. És a dir, a les eleccions, a les passades eleccions, les de l'any 2008, es calcula que hi havia uns 35 milions de ciutadans i ciutadanes amb dret a vot.
Això vol dir majors d'edat, etcètera, etcètera.
Exacte. El Congrés de Diputats, tots sabem que són 350 diputats. Llavors, si per exemple una persona exerceix la seva quota de sobirania, no és una dada molt significativa. Però si 100.000 persones exerceixen la seva quota de sobirania, això té el pes d'un diputat en el Congrés. Llavors, es tractaria de restar la teva 35 milionèsima part a cada diputat. És a dir, això no suposa ni trencar amb el Congrés, ni acabar amb els partits polítics, ni res d'això. És a dir, això és una reforma que nosaltres proposem del sistema, però sense abolir, diguem, el sistema que actualment tots coneixem.
Entenc que la proporció és 100.000, has dit. 100.000.
100.000 ciutadans
serien un escó.
Tindrien, exacte.
I com que són 35 milions de clar, persones amb dret a vot... Doncs, per tant, formaríem aquests 350, és això.
Sí, si tothom presentés la sol·licitud i el Congrés habilités la seva pàgina web i posés els mecanismes perquè això es pogués dur a la pràctica, clar, si 35 milions de persones ho fessin, tindríem el 100% dels escons del Congrés. Però, per exemple, 10 milions de persones són 100 diputats, tenen el pes de 100 diputats. Es tracta de possibilitar que tothom pugui participar en votar les iniciatives populars que més interessin, en aprovar els pressupostos generals, en veure si tirem endavant o no una reforma de la Constitució, en veure si aprovem o no una llei molt polèmica com va ser la llei Sinde. Però jo vull remarcar que no es tracta d'acabar amb el Congrés dels Diputats.
Està clar, està clar. Sinó que és el contrari, és reforçar-lo, però amb una
exacte,
participació
més,
ciutadana molt superior.
I a més, no és que nosaltres ho vulguem fer, és que la llei obliga.
És a dir,
els polítics, els diputats, amb la llei a la mà, tenen l'obligació de facilitar-nos la participació. I crec que hi ha una cosa important que també pels teus oients també és bo que ho sàpiguen. L'any 2008, les Corts Valencianes, i aquest és un dels fonaments legals en els quals es basa aquest dret de petició, modifica el seu reglament per possibilitar que una de les seves diputades, una dona que en aquell moment estava baixa per maternitat i que es diu Mercè Sant Jordi, pogués votar des de casa. És a dir, perquè
aquí se senta el primer antecedent, diguéssim.
Sí, tot i que hi ha altres casos al Parlament d'Andalusia, al Parlament de Catalunya. I llavors, si la presència física del diputat o la diputada no és indispensable, perquè no podem votar els ciutadans. Clar, quan abans 35 milions de persones no cabien en un mateix espai, però ara la tecnologia fa possible el vot telemàtic i a temps real.
Clar, clar, no hi caben en el mateix espai físic, però sí en el mateix espai virtual. Diana, per les persones que ens estiguin escoltant, des de Democràcia Real ja, què és el que s'ha de fer per si algun dels nostres oients diu, ostres, a mi això m'agrada, m'interessa, vull donar-hi el meu recolzament, vull recolzar-ho?
Mira, a la pàgina web de demo4.0.net hi ha un formulari que són els que nosaltres animaríem a la gent que s'animessin a emplenar i a fer arribar al Congrés dels Diputats. De fet, nosaltres, aquesta iniciativa es presenta en roda de premsa en Sevilla la setmana passada amb els companys de Democràcia Real allà i el mateix impulsor de la iniciativa. Llavors, nosaltres la data que proposem és el proper divendres 4 de novembre d'enviament massiu de la sol·licitud.
De la sol·licitud, que això es faria com? És a dir, cadascú des del seu correu electrònic?
No, això
o sigui,
s'ha de fer arribar...
A través d'omplir el formulari de la web.
Exacte, s'ha d'omplir el formulari, s'ha d'imprimir, s'ha d'enviar al Congrés dels Diputats. O les persones que així vulguin poden presentar aquest escrit, que és un escrit d'un full només, perquè la petició primera són 15 fulls, però hem fet una versió abreujada. Ho poden portar a les oficines de la subdelegació del govern provincials.
Interessant iniciativa ciutadana per tal d'incrementar encara més la participació ciutadana. Recordeu que el Punt.org vol això, el canvi social a partir de l'acció ciutadana. I avui, a través de Democràcia Real, ja que ens ha vingut a parlar la Diana Gálvez, hem aportat una d'aquestes iniciatives que la trobo francament boníssima. Diana, moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies a tu, Joan. Adéu, gràcies.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
La santa que abraça, eh? Recordeu, això és el que ens deia l'Enric Tintorí al principi del programa i al final del programa, en el seu espai d'espiritualitat, ho recuperem. Enric, bona nit.
Bona nit, Joan.
La santa que abraça?
Sí, així li diuen.
Has dit la santa que abraça, no?
Sí.
Vinga aquí, Enric. Així m'agrada.
Una abraçada, Joan.
Així m'agrada. És que sé que t'agradaria fer-nos una abraçada així per ràdio i dic, doncs començarem la secció fent-nos una abraçada. I té a veure amb el cap de setmana que ve i explica'ns una mica, parla'ns d'aquest personatge.
Bueno, l'Ama és un personatge, un líder espiritual mundial, presidenta del Parlament de les Religions, és una de les presidentes del Parlament de les Religions, i visita Barcelona la setmana que ve.
Ho fa cada any, de fet, no?
Sí, ho fa cada any des de fa més de 10 anys. I té molts seguidors o molts simpatitzants que la van a veure per deixar-se abraçar. És un personatge ama amb molts matisos. Per exemple, és una persona que de jove va començar a buscar Déu quan era una nena. Expliquen que cridava, Déu meu, on estàs? Krishna, Krishna, que és el Krishna hindú, on estàs, on estàs, on estàs? Fins que va tenir la revelació que Déu era amor. I es va plantejar com expressar aquest amor. I va començar a abraçar a la gent. I des de llavors fins ara ha abraçat a desenes de mils, centenars de mils de persones de tot el món, fa gires per tot el món, està viatjant tot l'any, només abraçant a la gent. Uh-huh. I la gent encantada. Té una necessitat d'amor enorme, perquè hi ha grans cues, fins i tot a Barcelona, per deixar-se abraçar per AMA.
Aquí a Barcelona cada any n'hi ha més.
Sí, es parla de l'últim any, es van anar a abraçar més de 10.000 persones. És un fenomen...
Això en dos dies o tres que ve, no?
Això en dos o tres dies.
Caram.
I, bueno, què podem pensar de l'AMA? Com et deia, és una persona que ha descobert que hi ha molta falta d'amor al món i ella ha decidit donar amor al món abraçant a la gent. Uh-huh. Podem pensar el que vulguem, però és una persona que un dia va decidir jo abraçaré la gent. Va començar a abraçar gent, a expressar el seu amor a la gent,
sí, sí.
I té cua.
I no només això, sinó que també té una obra social importantíssima, no?
Bé, sí. Com a conseqüència dels seus viatges per tot el món, ella rep molts donatius de tot tipus de gent. I a més, allà on va... També ven productes típics de la Índia, els seus seguidors ofereixen menjars típics de la Índia i amb això recull diners. I amb tots els diners que recull a Occident ha creat una gran ONG a Índia. Si no és la primera, és una de les primeres. Amb hospitals, universitats, edificis per la gent pobra... organitzacions, escoles, organitzacions especials per cuidar les dones, que com saps les dones soles, sobretot les viudes a Índia, ho passen molt malament. Mm. És a dir, ha creat una gran ONG i fa el treball aquest, recull donatius d'Occident i els porta a la Índia per la gent pobra. En aquest sentit, AMA no només és una dona que abraça la gent perquè estima a tothom, sinó que també és una gran ONG. Mm-hmm. En aquest sentit d'estimar a tothom, dic tothom perquè abraça a tothom, creients, no creients, cristians, musulmans, abraça a tothom. En aquest sentit està considerada com una líder del moviment interreligiós, perquè considera que mare divina, que Déu només hi ha un, mm-hmm. i ella ho expressa amb la seva feina, que és abraçar a la gent. Per això se la coneix com la santa que abraça. Però és que a més hi ha un altre nivell, si volem... conèixer aquesta persona, aquest personatge, i és la seva dimensió de mestre espiritual. Ella ha desenvolupat, a través de les seves conferències, tota una filosofia que ajuda a portar una vida equilibrada, una vida espiritual activa al món, amb l'amor, amb acció, i a més amb la meditació, combinat amb la meditació. En aquest sentit, també està considerada una mestra espiritual. Però encara hi ha més nivells.
Caram, quins nivells hi ha?
Doncs podem analitzar a l'AMA també des del punt de vista que l'analitzen els seus seguidors. Per molts dels seus seguidors, AMA és un ser realitzat, és un ser il·luminat, que té la potestat de conduir a la realització, de conduir a la il·luminació, de conduir a la comunió divina, els seus seguidors que l'accepten com a mestre o que l'accepten com a guru. Aquest és un altre nivell per entendre AMA.
Més complex, eh? Més complicat, però en qualsevol cas, Enric, quan una persona va en els pavellons esportius, que és on sol aglutinar tanta gent, quines sensacions té només entrar-hi? Fes-nos una mica la descripció del lloc, perquè això que ens descriguis tu és el que s'estarà reproduint aquest dissabte i diumenge que ve a Cornellà, em sembla que va, no?
No, a Granollers. És una llàstima perquè jo no tinc res en contra de Granollers, però Barcelona, que ha sigut la seu del Parlament de les Religions, Barcelona, que és una ciutat eminentment espiritual, amb multitud d'ONGs, una ciutat amb fama de solidària, tinguin que deixar que l'AMA se'n vagi fins a Granollers. I dic, no tinc res contra Granollers, però és una llàstima que AMA, que va començar venint a Barcelona, no, la ciutat no faci un esforç per seguir rebent aquest líder espiritual a Barcelona. Però bé, a Granollers també està molt bé. I què trobarà la gent a Granollers quan vagi a abraçar l'AMA?
Potser perquè em sembla que era molt car, no?, on s'estaven a poder llogar totes les instal·lacions, etcètera, perquè...
Bueno, però jo penso que si s'estableixen els Palau Sant Jordis per molts actes de tota mena, per què no es pot prestar una vegada al Palau Sant Jordi per un event espiritual d'aquesta magnitud amb un líder espiritual reconegut internacionalment, que a més té aquest caràcter interreligiós, que abraça tothom perquè considera que tots som fills de Déu. És a dir, en aquest sentit, és admirable el sacrifici que fa aquesta dona abraçant a la gent. Tu em preguntes, i què ens trobarem els que anem a Granollers? Doncs, pues, bueno, un pavelló poliesportiu convertit en una petita Índia, amb un restaurant índio, amb tot de parades on es venen productes d'Índia, fets per als deixebles d'Ama, i Ama al mig del pavelló poliesportiu, amb unes cues impressionants de gent...
De 2 i 3 hores, a vegades. Do...
Bueno, això no és res. La gent això fa cua fins a les 4 de la matinada, perquè Ama està abraçant fins a les 4 o les 5 de la matinada la gent, i una abraçada darrere de l'altra, una abraçada darrere de l'altra, sempre amb el mateix somriure, amb una energia impressionant.
I sense aixecar-se mai, perquè a vegades pot estar 18, 20, 24 hores sí. I no s'aixeca per anar a
no sé com s'ho fa. Al marge del component espiritual que cadascú vulgui veure o no, és un fenomen per si mateixa. Mm-hmm. Tant és així que hi ha un altre nivell, el darrer nivell d'Ama, per analitzar Ama, que és que a l'Índia la consideren un avatar, una encarnació de la Mare Divina, i és reverenciada com a tal per molts seguidors a Índia. Fins i tot la considera així el mateix govern de la Índia. Llavors, la gent em pregunta, bueno, què hem de pensar d'Ama? El que cadascú vulgui. L'únic cert és que és una persona que decideix expressar el seu amor als demés abraçant a la gent. Va començar així fa molts anys i segueix així abraçant a la gent. No dona res, no ofereix res, només en... Bueno, sí, algo molt important, el seu amor. I deu haver una gran manca d'amor al món perquè cada dia hi ha més gent que va a veure-la i a deixar-se abraçar. I he vist allà cristians, he vist hindús, he vist musulmans, gent de totes les religions. I ella respecta i estima a tothom. I és una gran defensora del moviment interreligiós, del moviment ecumènic, perquè per ella, Mare Divina, només hi ha una.
Sí, si aneu a l'Amma, quan hi entreu, respirareu un ambient de pau, de tranquil·litat, de serenor.
O no, perquè és un ambient no? molt... Sí, sí. La pau l'has de portar al teu interior, perquè allò és veritable Índia. Hi ha sorolls, crits, cadascú parla, hi ha música forta, cants hindús... És un trosset d'Índia, un Granollers es convertirà al pavelló poliesportiu de Granollers durant uns dies amb Índia. La pau... la que tu portes, la pau, la que dona Ama, però l'has de sentir al teu cor. Això sí, hi ha un ambient molt fraternal, però tranquil·litat, no.
Amb olors que es barregen, no, perquè ja no m'atreveixo a descriure, perquè si faig una descripció encara em diràs que no és aquella. És una... No
sí, és un trosset, no? És un trosset d'Índia. Tu imagina't, un tros d'Índia, té una ciutat índia, bueno, doncs un tros d'Índia, on... allà hi ha cants, hi ha botigues, hi ha restaurants, la gent xarra, la gent canta, hi ha... L'ambient és molt sorollós. La pau està a l'interior de cadascú.
Doncs està clar, està clar. Aquest cap de setmana que ve al pavelló esportiu, poliesportiu de Granollers, hi haurà l'Amma. Si veieu una persona doncs, sense cabell i amb barba, saludeu-la de part del Punt RG, és l'Enric Tintoré. I fins la propera, Enric, moltes gràcies.
Gràcies, Joan. I pensem que, al marge de tot l'anecdòtic que ens pugui semblar a l'Udama, és una gran ONG Índia, al marge de totes les connotacions que hem fet espirituals i humanes. És, per sobre de tot, aquesta ONG, que la gent que vagi farà un favor als mils i mils de pobres que hi ha a l'Índia.
Que l'entrada és gratuïta, però ho diu ell per si algú vol fer algun donatiu, m'imagino.
Clar, clar, clar. Mm-hmm.
Gràcies, Enric. Bona nit.
Bona nit. Fins la setmana que ve.
La santa que fa abraçades. Interessant. Gràcies, Enric. Marxem. I ho fem amb el Jordi Carretero a les Vies de So. Avui han participat l'Enrique San Juan, l'Enric Castellà, la Maria Sierra, el Fede Kufer, l'Enric Tintoré i Servió. El meu nom, Joan Ortiz, ho sabeu amb molt de gust avui que ja som 7.000 milions d'habitants sobre la Terra i que la UNESCO ha acceptat Palestina com a membre de ple dret. Una notícia bona, una notícia positiva que segur que no es quedarà així, que no deixarà indiferent a ningú. Recordeu que és dilluns i que com cada dilluns tenim un lema, que és el del senyor Saramago, que diu... Recorda que en el món hi ha dues superpotències. Una són els Estats Units i l'altra ets tu. Marxeu, marxem, però entreu al nostre Facebook i al nostre blog .org.org. Ara sí, bona nit i fins dilluns que ve. Ràdio Estel.